Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui 20 d'abril, bon dia, encara que nuvolós i no, i em diuen per així que si jo no cante la cançó esa del 20 d'abril del 90, no soy nadie, bueno, pues això, és la cante, es la dedique a tots vostès i a tots vosaltres. La vacunació massiva ens ha durat un dia i poc. Per què? Pues bueno, uns diuen que perquè la Unió Europea no ha fet bé el tràmit per a comprar el que necessitem. Els altres, que Ximo Puig, per a quedar bé en Pedro Sánchez, rep 140.000 dosis menys que les demés comunitats. I per arreglar tot este embrollo, ens diuen que una de les possibles solucions seria retrasar les dosis. Sí, sí, han sentit bé. T'han posat una primera dosi, la segona és cada 4 setmanes, cada 6, depèn, no? En principi la de Pfizer era cada 4, i volen retrasar-la. I, clar, l'Agència Europea del Medicament no veu amb bons ulls l'opció que estudia la Comissió de Salut Pública Espanyola d'augmentar l'interval de la separació de les segons dosis de vacunes de la Covid-19. Per què? Pues perquè tot medicament té un prospecte i te'l tens que administrar de la forma que te diu este medicament perquè tu te faci efecte. Si les vacunes són cada 4 setmanes, senyores, ja estem a treballar igual. Que no són els polítics els que decidissin. Que en la salut no se juga. Que el que hem de fer és portar les vacunes. Perquè de què cal, vamos, és que ens queda cara de pardal el que arriben és les vacunacions massives i que dia i mig s'han acabat les vacunes. I mos diuen que com a solució, possible solució seria pues, subministrar-les més pausadament perquè arriben a més gent. En fi. Ara sí, passe a presentar-los als meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
Que sonrient te veig, però vaja, tens ganes de guerra, eh?
No, avui és guerra dia 2.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Hola, chatos i chatas, com estàs?
Eixa és. Eixa.
Això és el salut, clar.
Ai, això és estar al dia, eh? Jo he dit 20 d'abril i en seguida Maria me diu, hola, chata, què tal estàs? Jo dic, què? I entonces, és que si no lo dices així, pues, tens raó, Maria.
Tens raó.
Es comencem per les notícies nostres, perquè deixem que estiga una estoneta més, mm-hmm. Víctor, ahí, pum, 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 pum.
Sí,
no?
Sí, accelerat, perquè ha entrat com un poquet accelerat, ja vos ho dic. Sí, lo que comentaves de la vacuna, no? Pareix mentida que hem començat, no?, un poquet en una actitud agredolsa, no?, perquè està un poquet tot en l'aire, no? A més, Espanya també està pendent de l'aprovació de la vacuna Janssen, que recordem que es va quedar com ahir per l'aire, no? I es decidirà, crec que avui, què és el que passarà, no sé si l'Agència del Medicament ho decidirà, què és el que finalment passa
que
amb la Janssen.
Una única dosis.
Una única dosis, clar.
És a dir, qui és el que tinga la sort de posar-se-la? Ja no haurà d'esperar una altra.
I serà en el Consell Interterritorial de les Comunitats Autònomes quan decidisca el govern d'Espanya i les comunitats si s'ajorna, com bé has dit, aquesta segona dosis per accelerar la vacunació I, Susana, no es descarta encara la de AstraZeneca.
No, no, en cap moment s'ha descartat.
No, no, no.
És més, allò de que, bueno, i si da trombosis, oye, pues, pues allò és una ruleta, no? Si t'ha tocat bé, que evidentment no n'hi ha, no sé quants tirs n'hi ha en una pistola. En este cas és més, clar, serà no, que siga sí. més, però, bueno, no, no es descarta per res.
Sí, i bé, si et pareix bé, et comente, perquè... Bé, hi ha hagut un lleuger augment, no, d'aquestes xifres, ja mos ho esperàvem, perquè s'han notificat 86 casos nous de coronavirus confirmats, 22 són a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 302 persones ingressades, 42 a la província, amb 11 pacients a l'UCI. S'han registrat 7 defuncions a tota la comunitat i un d'ells pertany a Castelló i s'han registrat 9 brots i cap d'ells ací. O sigui que, bé, un lleuger repunt que esperem que se quede com en una anècdota durant aquesta setmana, Susana.
Dient que les dades que teníem, a partir de dilluns n'hi hauria, Ximo Puig anunciava que hi hauria una miqueta de permissivitat,
Sí.
a l'hora de començar a fer i més vida social.
Sí, jo també anava a dir-te això, no? Perquè després de setmanes de protesta del sector de l'hostaleria, el Consell podria suavitzar les restriccions a bars, cafeteries i altres establiments del sector, i és que Sanitat està mantenint reunions amb associacions de l'oci i l'hostaleria abans de prendre una decisió aquest dijous en la mesa interdepartamental. O sigui, que esperem que bé, que s'alce un poquet la mà, no? O l'horari, que és el que esperem, no?
Clar, el que passa és que, dona't compte, si ara has començat a n'hi haurà repunts després de Pasqua, anava a dir després de Mona, després de Pasqua,
sí.
ara obriran un parell d'hores més l'hostaleria i catapum, és com la tornaran a tancar perquè diran la culpa vostra, quan se sap que els contagis no venen en seguida, és dir, perquè hi ha gent que no, que és asimptomàtica i no mostra en seguida els seus problemes i hi ha gent que ho mostra més ràpidament. Per lo tant, al final sempre ho tenen ells, obrin la mà i pum, l'hostaleria.
Sí, Susana, el que sí que s'ha decidit és que el govern prorroga l'obligació de quarantena dels viatgers de països de risc fins al 3 de maig.
Faltaria més.
O sigui, és que jo pense i espere que no es quede tan sols en el 3 de maig. O sigui, si així estem fent esforços des de principi d'any, com que per ara obriguem tots les portes com si no haguera passat res i tornem a embrutar-ho tot de cara a la temporada turística de l'estiu, no? Que si ja ens enfrontem a una situació difícil, en l'estiu ja apaga i vamonos. O sigui, així n'ha de clar.
Continuem?
Sí. Parlem ara de que el ple de la Diputació de Castelló, que s'està celebrant avui, donarà llum verda a la signatura del conveni de recuperació de Sant Joan de Penyagolosa amb la Conselleria de Cultura i el Bisbat, algo que anàvem perseguint des de fa temps, doncs bé, avui es farà oficial mitjançant aquesta signatura. Esperem demà tindre a la diputada de Cultura i Patrimoni de la província, Ruth Sant, que xerrarem d'això i de molt més.
Sí, jo lo de Sant Joan de Penyagolosa, la veritat és que ho esperava amb moltíssimes ganes, perquè, fixa't, quan ve algú a la nostra casa,
sí, sí.
Sempre el convidem a... És un dels puestos als que portem. Sí, i la veritat és que no tindre allò en condicions em sabia molt mal.
Ara ens n'anem a Onda, perquè l'Ajuntament denuncia una retallada del 64% en les ajudes del Pacte de l'Estat per a combatre la violència de gènere.
Nosaltres avui, en quant a la violència de gènere, el que tenim previst és parlar amb la regidora d'Igualtat d'Onda, perquè estan un poc disgustats. Tenen un 62% de retallament, però de retallades en esta subvenció que es venia des del govern quan s'han augmentat els pressupostos per a esta partida de violència de gènere, però no només és en esta població, sinó en moltes més poblacions que s'han anat retallant. El que me sembla curiós és que només és que entre la nota de premsa en Onda, quan les retallades han sigut importantíssimes, per exemple, en Almerara també han hagut una retallada de 86.000 euros. Vale, estem parlant de retallades importantíssimes. En Vinaròs és 100.000 euros el que n'hi han retallat. I pel que fa ací a Vila-real, claro, com és l'últim poble, és el que 57.000 euros el que s'ha retallat a Vila-real d'ajudes per a la violència de gènere. sé que els municipis faran front a lo que s'han compromès en el seu pressupost, però clar, si tu has fet el pressupost municipal i has posat una quantitat per la violència de gènere i després des del ministeri des de no t'arriba el que tu esperaves, ho has de complementar d'algun altre puesto.
Uh-huh. I ara, Susana, si et pareix bé, parlem de que la Guàrdia Civil ha detingut a una persona per nombrosos delictes d'estafa i ha investigat a altres 8 per delictes d'encobriment a la Plana Alta i a la Plana Baixa.
Sí, en este cas és molt graciós perquè quasi que no m'ha donat temps de llegir-lo, però és... Iniciaven una investigació en les gasolineres de les localitats d'Almassora, Betxí, Nules i Castelló, on habitualment repostaven els vehicles d'una societat. Podem comprovar que un treballador de l'empresa estacionava al costat dels sortidors mentre que diversos vehicles particulars en els que havien contactat prèviament s'anaven aproximant... Se posaven al costat del camió i anaven omplint en garrafes de plàstic buides des del sortidor.
Clar.
Ojito a on arriba ja l'ingeni. I què passa? Que després això passaven a una empresa que anava a portar els camions a omplir ahir. I tot el món s'emportava, tot el món no, els que estaven entre ells s'emportaven gasolina, gasoil de baes. Cuidao, En este cas, els pagos dels gasolineres... tenien una quantitat que havien estafat de 6.000 euros. Ojo, I la investigació és per 8 persones veïnes de Onda i Castelló, com a autores de més nombrosos delits de recepció, ja que van adquirir també a preus simbòlics el gasoil que sufragava l'empresa del denunciant. Ojo! En què mos estem veient ja,
I ens n'anem a... Venim ací, a Vila-real. Primer amb una nota de defensa del Partit Popular que podem trobar a la nostra pàgina web. El Partit Popular de Vila-real critica els retrats en la creació d'un punt de trobada familiar i també dir que la Junta de Govern de Vila-real sol·licitarà a la Generalitat una solució al defecte estructural de la coberta del pavelló del Centre de Tecnificació Esportiva, ja que provoca continuos problemes de filtracions e impediment de la pràctica esportiva. I ja per últim, Susana, com no, com avui m'ha ficat xaqueta vaquera, l'interior de les províncies de València i Alacant i també l'interior sud de Castelló i el litoral nord alacantí estaran aquest dimarts en alerta groga per tempestes que podrien anar acompanyades de calamars de granís, no? De granís xicotet. L'alerta serà activada a les 2 del migdia i es preveu que finalitzi sobre les 10 hores d'esta nit.
Mira, Maria, jo quan te veig aparèixer en poca roba...
Ja, sí, és alerta groga. Sí, 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 jo ho tinc clar.
Sí,
el món no vol que enguany duga roba d'entretemps, de primavera. A tu també et passa,
Sí.
El que passa és que tu tens que patir més perquè fa quasi un mes que t'has canviat l'armari. I va patint fred per haver canviat l'armari perquè té tots els jerseis ja amagats.
Sí, a més, clar, allò de que ja t'has canviat l'armari i tens l'armari també arreglat i els colors tan bonics, dius, no, i després ets al carrer i tan colorida i tot el món va encara d'hivern i clar, tu te sents un bitxo raro, no?, entre la població.
Tu saps quina és la solució com els madrilenys? Els madrilenys cau un raig de sol i ja porten sandàlies encara que siga febrer, no? És igual que hi havia gent que tenia les tables de snow, no?, guardades i els esquís en aquests pisos tan menuts perquè quan va vindre Filomena estaven molt equipats, no? No vos pareix? És que tenen de tot.
No, a mi lo de les pales.
Lo de les pales, clar, però sí que vos dic que això és real. O sigui, un raig de sol i tu dius, jo encara tinc les botes guardades i sent amb tot el que faig a falta, pantaló curt, manega curta, tot, sí, ho tenen tot més clar.
El que tenim així, la gent que tenim bona temperatura, és que ens sorprenen moltíssim, 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 de que a mi em passa, per exemple, quan vaig a Pamplona, de que la gent està al sol en un fred que pela i tu estàs al sol dient, Dios, i ells estan com dient, oh, que buen dia.
Que buen dia, sí,
claro. I tu estàs arropadíssima.
Sí, sí.
Soltem el boletó perquè el tenim contingut.
Sí, espera.
Tenim a Víctor com un miura, I soltem el boletó.
La música ha sigut a petició. Bé, hem tingut un gran debat de quina era la música idònia per a parlar avui d'esports i finalment Víctor ha decidit que siga aquesta.
Val, Víctor, però ho has decidit perquè no sabies de quina manera posar més en evidència Florentino. El Padrino, que suena como Florentino. Digue'm vostè què és el que ha passat. Sí, soltes.
I així ho pots dir perquè no som el xiringuito, no?
Estem estrès, ja.
Sí, clar, no m'has escoltat ningú, va.
Bueno, pues la contestació ja va, però vamos. Desde la FIFA desaprobamos enérgicamente la creación de esta competición. Los clubes que se vayan serán responsables de sus actos. Comité Olímpico Internacional. Si todo lo contemplamos desde el negocio, la misión social del deporte se acaba. Y a partir de ahí, bueno, la UEFA veta a los jugadores para que no participen en Eurocopas o Mundiales. Expulsar a los clubes estos disidentes perdidos de alguna manera de las competiciones actuales tan de la Champions como de la UEFA. Caso me fa risa porque la gente dice, no pueden vetar a un jugador. Simplemente el seleccionador no el convoca. O no pueden expulsar a tal club de la Champions. Si no va un árbitro allí, a ver con juguen.
Ya.
Es que es así de simple. O sea, es que digo, no, hay un sindicato que no pueden vetar a un jugador para jugar con la selección española. ¿Con qué no? Si el seleccionador no el convoca, no va.
Sí, lo que pasa que no es lo mateix que no te criden con que no te dicen. La opinión pública saltaría rápidamente. Víctor, pero en realidad, ¿el fútbol qué es? Un negoci. Sube la música.
M'agrada, sí.
Sí, ahí este la cortó. Sí.
Es que vos ha quedat molt bé.
Ahí este la cortó, pero es un negoci, pero en una competició. Es que estos volen acabar en la competició.
No, ells diuen que la competició està quedant-se obsoleta. Per lo tant, volen donar-li un nou aire.
Vale,
i ojo, que van a posar-se en un negoci que, cuidado, por decirlo, es rentable.
Ahí fem un altre símil. Si ara venim així i tu me deixes a mi 20 euros i a Maria 50 i passa una setmana...
No ho dubtes, eh?
No
Maria 50
dubte.
I tu 20.
I Maria la setmana que ve te es torna a demanar i jo hasta d'ací un mes no te es demane, igual està fent una mala gestió econòmica, no? Serà culpa meua que ella no sàpiga gestionar els diners?
No, ja, però és que no m'has posat un símil. En este cas, Maria, qui seria?
Maria, el Madrid? Se queixen de que no tenen diners? Gestiona'ls d'una altra forma, no?
Ja, i tu qui series?
Jo, el resto de humildes.
No. La resta de humildes.
Tu series el Villarreal, no?
Vale.
Que ho gestiona, és dir, que té un gran empresari al seu cap i ho gestiona molt bé, val?
Que gasta lo que pot gastar, si és que és tan simple com això.
Sí, i en este cas, jo te dic... som 5 jugadors de cartes que anem a jugar fort i convidem a un pardillo que té diners, que se posa en la partida i que mos lleva els deutes.
Aquestes pujades i baixades.
Vale, ahí ya entrem en una altra. ¿Y si esa competición que ells creen no es económicamente rentable?
Pues acabarán més arruinats.
Pues entonces,
pero si els dius la jua...
Pues entonces que se disquen com estan, que viuen amb un tobe.
Ay, después, que en mi casa cuecen habas y en la tuya calderadas.
N'hi han una... O sea, vaig ser el ministre de Deportes i Cultura del Regne Unit dient que, per exemple, clar, una altra mesura que se pot prendre, si tu va un jugador a Anglaterra i demana un permís de treball per a la Superliga... Si el del Regne Unit li diu que no li dona el permís de treballar, a veure com juga.
I li ho té que dir un polític.
Se poden arribar a fer moltes coses extremes per a que aquesta competició no se cree. Si anem a males, anem a males tots, eh?
Veuràs, ni s'anirà a males, s'arribarà a un acuerdo i al final acabaran fent lo que Florentino diga.
Bueno, jo crec que se pot fer una Champions League d'una altra manera.
És que totes les coses porten a evolucions. Jo sé que esteu molt cremats i és que és lògic que estigueu cremats. El que passa és que...
Cremats no, o sea, no? És que per lo que plantegen ells, no, serà impossible veure un Villarreal Madrid en l'estadi.
Víctor, no me digues que estàs cremat, que jo pujava per l'escala i jo diria, tot és un directo, tot és un directo. Víctor, anem a veure, cada vegada que s'intenta evolucionar en alguna forma de portar les coses, no tot el món està d'acord, però ell ja feia temps que portava això, lo de Florentino no és d'ara, o sigui, per lo vist era ja lo que anava a rondar-te, te rondaré, Morena. Però quan algú, alguna associació, algun club, algun país té tant poder econòmic, acaba saltant-se les normes establides. i són eixos els que ens fan evolucionar. Sé que és fotut.
Vale, ahí podem parlar,
però crec que de,
vale,
de...
ahí podem parlar d'una altra cosa. Com no vaig a dir un camp insult, però com pot començar avui un programa que en teoria és de política defendent a un president de futbol?
Qui?
Qui té que ser?
Ferreras, no? Imagine. Però Ferreras és...
Home, declarat... és que...
no, no, però...
Però què passa? Que avui no hi ha pandèmia, no?
No, però...
No hi ha vacunes, no hi ha eleccions en Madrid. Avui no hi ha res. Avui la notícia important d'un canal d'este país és defendre un president de futbol. Va, per favor. O sea, en Inglaterra no hi ha ni un
periodista... Depèn de lo que te pague el president.
En Inglaterra no hi ha ni un periodista que estigui a favor de la Superliga.
Ja, ja.
Ni un, ni l'últim becari està a favor d'això.
Sí, a veure, és que estan parlant els sentiments de molts aficionats al futbol. Jo això ho entenc. És que és cert. El que passa és que Don Dinero és molt poderós.
Pues jo he escoltat comentaris negatius, eh? Tot el que he escoltat ha sigut negatiu. De sí. Gent que diu que es va a carregar més al calendari i tot això, no, i que no estan molt d'acord.
Vols una altra? Tu, a que la plataforma està de pagament és molt difícil de piratejar, per dir-lo així, no? La que tenim així. Vale, quanta gent coneixes que té Netflix compartit en 5 amics, el Disney Plus en 8?
Sí.
Vale, la Superliga va per aquestes plataformes, eh? A veure quants abonats perden, perquè si entre 8 persones veuen tots el mateix canal, no tindran molts abonats en el món.
Bueno, pues l'astúcia és dir, anem a veure, un empresari lo que fa és intentar trencar bretxes, i l'usuari... Val? Intenta obtenir el mateix producte al menor preu possible. Si ho mires com un negoci, jo comprenc que és molt difícil per a tu, perquè tu ho mires com un aficionat i que per a tu poses el cor en tot això, és dir. Però jo, que ho mire des de la part empresarial, aplega a entendre perquè hice gir dels aconteciments,
Però... Vale, però anem a la mateixa. És que jo per què tinc que pagar que ell no sàpiga gestionar els seus diners?
Sí, en este cas...
O sea, és que és una Superliga és com dir o fem això o som del Titanic, no? O sea, què has fet tan malament per a plegar a aquest punt?
El Barcelona també ho ha passat fotut en els últims anys.
És igual, però anem a veure, que no pague el Barcelona lo que ara no... Estem en Florentino.
En realitat és Florentino.
La millor frase de Janit, la més lamentable, és dir que la culpa d'això és que els joves no estan interessats en l'esport. Per favor, però Florentino veu Instagram, veu Twitter, veu les redes socials? Però si tota la gent jove està loca en el futbol!
Jo te garantiré tu que n'hi ha moltes voltes, per lo parlant de les xarxes. És dir, jo n'hi ha voltes que tinc el telèfon de WhatsApps que encara no he pogut llegir a tope. I que les xarxes n'hi ha voltes que...
Saturen.
Que jo no puc veure-ho tot. Vos ho dic perquè les xarxes... quizá les veu més importants de lo que realment la transcendència que tenen.
Pues això és lo que s'agarra ahí, que diu, no, és que tenemos no sé quantos seguidores en Twitter i hay que hacer fútbol para esa gente. Pues yo no sé exactament què mira ell, però li puc dir ja que la gent jove està molt interessada en el futbol.
No, nosaltres donem fe per la quantitat de gent que està interessada en el Villarreal Club de Futbol, la quantitat d'èxit que té el club així en els vostres seguidors. I per cert, el TikTok que me vas enviar ahir, genial. Ahir me va enviar un TikTok amb Maria, veuràs, a veure, jo vos a posar-lo en el micro, a veure si podem sentir-lo bé, perquè molt xulo, molt xulo. I era d'una persona, val?, que diu d'esta manera, fijeu-vos, si, què passaria si secrestaren a un vilarrealenc?
La puixeta de Sant Pasqual, I quants diners dius que li has demanat als meus pares?
Un segon.
Això no estava preparat.
Cuidado que me tequen la puixeta de Sant Pasqual. I quants diners dius que li has demanat als meus pares? Pues con otro pagaré de Bordelano, eso no vas a poner ni un duro. Va, anem a conèixer-vos un poquet. Tu és del Rosari o de la Puríssima? No te va, no? Va, que vull jugar al Vila. Fica la gala, que siga, no? Echa part. El Vasco. ¿Y tú qué te parece eso de la plaza de vos portátil que han ficat? Es que era una costa del Chaume, poca vergonya. Chaume tenia que estar a la plaza, ni rampen ni merda.
Em pareix molt xulo el que me vas a enviar.
Va, l'última anem a acabar en un poc d'humor. Va jugar el Leeds United a nit contra un d'estos clubs que volen crear la Superliga. Clar, en el moment en què el Leeds United marca el 1-1 i guanyen 3.000 contestacions al tuit ficant «Es la alegría de mi vida», «Gracias por hacerme sonreír». Claro, a partir de esta semana y la semana que ve, igual después todas eso vais ahí y acaba en res, pero esta semana y la semana que ve, cada vuelta que un de estos 12 clubs empate un partido el perga, en Twitter se puede armar la mundial, ¿eh?
María, en el TikTok era, pero que per situar a la gent, era una persona que se creste en de Vila-real i entonces ella les comença a parlar de lo que a ella li preocupa, ¿no? Ens nomena que posem la ràdio per a poder sentir el futbol, però jo te garantiré tu que jo en este moment pense en una persona que se creix de a Víctor,
sí,
i a la Molla.
Jo perquè, quan dius, no dissa... perquè a mi me perseguís per tota la ràdio.
Entre
eh?
Que no dissa, entre que està sempre en que vol els espectadors en el camp i el problema que té ara en Florentino, el segrestador, sí, 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 diria, mira, xiquet, torna-te'n
a casa,
que me pague porcelanosa, conforme diu esta xiqueta, que li diu que quan heu demanat, pues que no vos ho pague porcelanosa, mos pares... A més li diu, ei, cuidao que me trencaràs el cordón de Sant Pasqual. És perquè ella el que li diu és al segrestador, mira, ja que este gàstic se corestarà i no tal, pues anem a conèixer-nos els dos, no? I diu, tu que eres de la Puríssima o del Rosari? És molt bo este TikTok.
Sí, 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 sí.
En fi, una pauseta de publicitat i comencem amb el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
¿100% eléctrico o híbrido? ¿Híbrido o híbrido enchufable? ¿Azul oscuro o azul claro? Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¡Ole, ole! ¡Flamenquillo latino! ¡Que toma! ¡Ole, ole, ole!
I este matí obríem el programa dient que ens ha durat la vacuna un dia i mig. Vull saber i vull que algú me diga el seu punt de vista. Per això tinc a Vicente Navarro, ell és president del sector de sanitat. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Día y medio nos han durado, ¿por qué?
Porque nunca las tuvimos. Es decir, aquí se está haciendo una política de imagen, una política de decir una cosa y hacer la contraria. Entonces, en este caso nunca hemos tenido las vacunas. Es algo que la semana pasada, cuando por parte de la Generalitat, de la Consejería de Sanidad, se anunció la vacunación masiva, la apertura de enormes centros para vacunar al estilo de Norteamérica, a nuestra población, era todo un bluff, era todo mentira. ¿Por qué? Porque falta lo esencial son las vacunas, no hemos tenido vacunas ni tenemos vacunas, por eso ha durado la vacunación un día y poco.
Sí, se habla que desde la Unión Europea no se han hecho las compras todo lo bien que se tenía que haber podido hacer.
Claro, somos el hazme reír. Es decir, Europa está haciendo el más absoluto de los ridículos en cuanto a la compra de vacunas. Muchos países, no sé, Marruecos, por ejemplo, tiene mayor porcentaje de población vacunada que nosotros. No es nada contra Marruecos, sino que Marruecos ha sido más eficiente que nosotros. Marruecos, Israel, Estados Unidos...
Sí, pero lo de Israel, disculpe, lo de Israel, lo de Reino Unido, Estados Unidos, ahí llegamos a entenderlo un poco más. Pero lo de Marruecos y España me cuesta entender.
No, sí, es muy sencillo. Es decir, en otros países han puesto las pilas y las han comprado. Y aquí todo han sido promesas y bueno, pues evidentemente el tema de la vacuna es una cuestión de mercado y, por tanto, quien más paga se la lleva. Entonces, nosotros con AstraZeneca, por ejemplo, sí, el acuerdo que teníamos era que nos las iban a vender a precio del coste, porque se había subvencionado desde parte de la Unión Europea la investigación.
Claro,
a precio de coste, cuando te viene otro y te lo paga cinco veces más, pues ¿a quién se lo venden? Pues al otro que te paga cinco veces más.
Si ya, pero cuando se hace un acuerdo, sí, cuando se hace un acuerdo, se hace un contrato, ¿no? Supongo, ellos están incumpliendo el contrato. Es decir, si la Unión Europea firma un contrato, realmente el que no está haciendo lo correcto es la farmacéutica, ¿no?
Bueno, sí, pero por lo visto el contrato que se firmó pues era un contrato así ciertamente vago, que harían lo posible, que intentarían como de objetivos. Es decir, sí, que no, parece ser que no estaba atado y bien atado en las cantidades y los plazos donde tenían que servir las vacunas. Pero al margen de eso, que es un problema que se ha dado toda la Unión Europea, la falta de vacunas y toda esta historia, la Comunidad Valenciana además está siendo discriminada por el propio Estado español, por el propio gobierno central. ¿Por qué? Porque nosotros todas las semanas nos publica el Ministerio las vacunas que ha repartido por comunidades autónomas. Cuando miramos la Comunidad Valenciana, a nosotros nos están maltratando en la medida que somos los que prácticamente peor tratados somos. Somos los que menos, el tercero que menos recibimos por población. Y eso que nuestra población en cuanto a la distribución por edad está en la media de España. Si nosotros nos hubieran dado las vacunas que han dado a la media de España, tendríamos ahora mismo 140.000 vacunas más de las que tenemos. Con 140.000 vacunas se pueden vacunar a mucha gente, de una dosis a 140.000. Y no tendríamos la escasez de vacunas que ahora tenemos. Y bueno, pues ahí también la culpa, en cierto modo, aparte del Estado central, lo tiene la presidencia de la Generalidad, el señor Puig, que no está reclamando que se nos trate de la misma forma que se está tratando a los ciudadanos del resto de España.
Las otras dos comunidades que reciben también menos cantidad.
Mallorca y Canarias.
Claro,
Mallorca y Canarias tiene una cosa que puede más o menos explicar el tema, que tienen población mucho más joven que nosotros. Es decir, nosotros concretamente, nuestra pirámide de población está en la media de España y, sin embargo, la pirámide de población en Mallorca y en Canarias es mucho más joven que la nuestra. Con lo cual, en teoría, eso en cierto modo podría justificar el que tuviera menos vacunas, porque se iba vacunando en función de la edad, pero nosotros no estamos ahí. Nosotros recibimos bastante menos vacunas que Cataluña y nuestra población está más envejecida que Cataluña, por ejemplo.
Sí, la presidenta,
para compararnos con los vecinos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid decía que estaba discriminada que no llegaban las vacunas que le tenían que llegar. La Comunidad de Madrid recibe más cantidad de vacunas que la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, 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 recibe bastante más cantidad de vacunas por habitante que la Comunidad Valenciana.
Y esto que apuntaba también de que si le hablo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ahora están en campaña y están y usted sabe que los políticos en campaña suelen hablar un poco más de la cuenta. Ella apuntaba que lo ideal sería que si hubiera estado en su mano el poder acceder a las vacunas, ya tendría toda la Comunidad de Madrid vacunada.
Claro, pues es que vacunar, si tienes vacunas, es rápido y fácil. Porque nosotros, lo que es concretamente España y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, todos los años ponemos vacunas de la gripe.
Claro.
Y ponemos vacunas de la gripe a todos los mayores de 60 años. A todos, además, menores de esa edad, que son cardiópatas, hipertensos y demás. Niños que tienen enfermedades y demás, también se le pone la vacuna. Y estamos acostumbrados, lo hacemos en mes y medio. Pero tenemos las vacunas. Aquí la historia está en que no tenemos las vacunas. Y si no tenemos vacunas, no podemos vacunar. Entonces, sota caballo y rey, es una cosa muy...
Otra cosa que sacaban en la nota de prensa que nos han mandado ustedes ha sido que, a petición suya, ya en los centros de salud se podrá vacunar.
Sí, vamos a ver, hace unas 3 semanas nos enteramos, porque empezaron a enviar cartas a usuarios para vacunarse, y gente que estaba pues en la zona del interior, de los pueblos y demás, les obligaban a ir a vacunarse a Vinaroz o a Morella. Había gente que tenía que desplazarse pues casi 80 kilómetros, 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de vuelta. Eso era un sinsentido, era una sin razón. Lo único que con eso se pretendía es poder hacer una foto donde había cola de gente vacunándose. Nosotros vacunamos de la gripe y no obligamos a nadie a hacer 160 kilómetros para vacunarse de la gripe. Llevamos la vacuna de la gripe, la llevamos a los centros y a los consultorios, ahí se les vacuna y no tienen por qué desplazarse gente, muchas veces gente mayor, que tienen que buscar al hijo, al sobrino o algún amigo para que le lleve a vacunarse. No tenían ninguna razón. Nosotros lo denunciamos eso en medios de comunicación, protestamos en todos sitios donde se podía protestar, y al final pues han dado marcha atrás y efectivamente se va a hacer lo lógico, que es vacunar a la gente en los centros donde habitualmente la atiende el médico y el enfermero, porque vacunar no requiere ninguna ciencia, es una cosa muy sencilla que puede hacer el médico o el enfermero, y además están dispuestos a hacerlo, si es que los propios profesionales eran los primeros que se hacían cruces diciendo: no entendemos cómo es posible que obliguen a mis pacientes a irse a Vinaroz a vacunarse cuando yo les podría poner la vacuna si me la dieran a mí.
Y con respecto al retraso que quieren, que está estudiando en este caso España, de retrasar las vacunas, es decir, la vacuna que tendríamos que suministrar la segunda dosis en 4 semanas, retrasarla y así vacunar a un mayor número de personas, ¿usted qué opina?
Pues que estamos, como de costumbre, improvisando.
Claro.
Es decir, hace no mucho tiempo lo esencial era poner las 2 dosis. Ahora resulta que hacemos como la zorra y las uvas. Es decir, como las uvas están verdes, o no alcanzamos las uvas, decimos que están verdes. Es decir, como no tenemos vacunas, pues vamos a alargar el periodo para poder decir que al menos hemos puesto la primera dosis, no sé, en el verano al 50% de la población. Bien, pero tenemos muy claro que para conseguir la inmunidad no es la primera dosis, hace falta 2 dosis en las vacunas que requieren 2 dosis. Incluso ya hemos oído por ahí que Pfizer está diciendo que seguramente 8 meses, 1 año después de la inmunización habrá que poner una especie de dosis de recuerdo. Incluso algunos laboratorios están hablando de incorporar la vacunación del COVID como si fuera la vacunación de la gripe, todos los años a vacunar. Bien, mi opinión es que cuando se dice no, vamos a poner una primera dosis, alargaremos al máximo los plazos para poner la segunda dosis, es la zorra y las uvas. No tengo uvas, no alcanzo las uvas que están muy altas, pues digo que están verdes y arreglado. Es decir, improvisación y una mentira tras otra.
Claro, pero
porque
mire,
no se puede cambiar de criterio. Hoy una cosa y mañana la contraria.
Claro, en este caso la Organización Mundial de la Salud no lo ve con buenos ojos porque todo tiene una prescripción. Eso es lo que entiendo yo, ¿no?
Sí, los propios laboratorios establecen unas pautas y alargar las pautas, pues bueno, pues no sabemos qué pasará. Porque a lo mejor se alargan mucho las pautas, resulta que la primera dosis y la segunda dosis ya no generan la inmunidad. No, estamos ante una cosa nueva y entonces jugar con estas cosas parece bastante frívolo.
Vicente Navarro, muchas gracias por haber entrado en directo, habernos aclarado estas cositas, estas dudas que tenemos y eso, enhorabuena a los sindicatos porque no paran de defender a los usuarios que estamos últimamente bastante desconcertados, ¿eh?
Sí, sí, no, y nosotros sorprendidísimos porque los cambios de criterio, la improvisación y las ocurrencias de la administración no tienen parangón. Sobre todo tenía que actuarse con criterios científicos, con criterios lógicos, con criterios de organización, cuando lo que estamos viendo es que es todo propaganda. Quiero dar buenas noticias y si no me las invento, digo que voy a hacer una vacunación masiva cuando sé de sobra que no tengo vacunas para hacer vacunación masiva. Yo creo que incluso engañan a los propios gerentes de los departamentos de salud diciendo van a llegar vacunas y entonces se van moviendo y buscando centros para hacer super vacunaciones cuando es mentira. Porque las vacunas que llegan las tenemos concretamente claras porque el Ministerio lo dice todas las semanas y sabemos lo que hay, sabemos el déficit que tenemos y sabíamos que no iban a llegar y que las vacunaciones masivas era una auténtica idiotez porque tú puedes vacunar a los centros de salud sin tener que organizar espectáculos impresionantes, más aún cuando el espectáculo impresionante queda absolutamente en evidencia cuando a ti y medio después tienes que decir ya no me quedan vacunas, lo siento, no, ya cuando lleguen más vacunas ya volveremos a vacunar. De vergüenza.
Vicente Navarro del CESIF, un saludo.
Un saludo. Muchas gracias.
Mala, se va de rumba pero nadie le para, coge una botella de Brugal y la jala, jala, hey yo, no mira el reloj, las 3 de la mañana y a su casa llegó, encima de la mesa su copa dejó, cogió su celular y al otro tipo le llamó, ahora finge que toque, con un DJ, que pinche en una disco que tiene buen fake, pero ni ella misma, eso se lo cree, se vuelve loquita cada vez que lo ve, hey yo, ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban. Pero si le pones la canción, le da una depresión tonta. Llora todo comienza a llamar. Pero le dejó el buzón, será porque con otra está. Fingiendo que otra se puede amar. No me quito.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Onda, la població veïna, denuncia un retall del 64% en les ajudes del Pacte d'Estat per a combatir la violència de gènere. Diuen que en els nous criteris imposats per el govern d'Espanya, Onda passa a percibir 20.500 euros, de 20.500 euros a 7.400. Portavoz de l'Ajuntament d'Onda i regidora d'Igualtat, Elena Albalat, ens aclarirà tot això perquè, clar, ella diu que no té cap sentit que ens apliquen un retall tan brutal quan les víctimes s'han incrementat en la pandèmia. Molt bon dia, regidora.
Molt bon dia. Bon dia. Pues sí, ahí sí es. Per a nosaltres no té sentit, però és que, a més, no ho entenem. ¿Vale? Y ahí sí lo vaig comunicar ahir a la jefa, a Rosa, de la unitat de Biogen de subdelegació de Castelló, personalment. Vam tindre la reunió, la comissió tècnica de violència de gènere, i vaig aprofitar literà personalment pues, dir-li la meva disconformitat. Una, per les formes en les que s'han fet aquest repartiment de fons del Pacte d'Estat, unes formes en les que els nous criteris que s'han adoptat des del Ministeri d'Igualtat pràcticament, bueno, ningú sabíem que s'han aquests nous criteris, no han comptat en ningú per tal de canviar aquests nous criteris. I a més, s'hem enterat de manera extraoficial, perquè a nosaltres, oficialment, ni al Departament d'Igualtat ni a l'Ajuntament, no ens han dit que anàvem a tindre aquesta retallada de fons per aquest any. Val? Nosaltres, com en anys anteriors, en el pressupost, ja havíem designat per activitat de violència de gènere i aquests 20.000 euros que sempre rebíem del Pacte d'Estat, a més d'altres partides que nosaltres tenim per activitats d'igualtat i de violència de gènere que també reflexem i que, a part, tots els recursos que destinem. Ai, jo vaig dir a Rosa que estem en desacord per les formes i per els fets. No? Realment ens retallen un 64%. I no
clar,
estem d'acord, però...
Si els criteris del repart que s'han fet i veu que, perquè no només a la seva població, a Onda li han ratllat, sinó estem veient que s'ha hagut un retall important en totes les poblacions. Però clar, Espanya, el que és el govern, per a combatre la violència de gènere, ha augmentat en 21 milions d'euros respecte al 2020, sumant un total de 180 milions d'euros. És per això que no esperaven este retall per a este departament que tenen cada ajuntament, no?
Exacte. En aquesta retallada hi ha alguna excepció, però els pobles que més perdem són aquells pobles grans, no? Amb més població. Sí. Vull dir, se tenia en compte si tenies atempro, si tenies unitat de biogen i tens les dos, com és el cas dels pobles grans, pues que sí que tenim més recursos, però és que també tenim més víctimes. Només han comptat com si tingués un. Entonces, al final, que els pobles menuts, que jo no dic que no tinguin per què tindre aquestes ajudes, tenen molta ajuda econòmica que a lo millor després no van a poder ni justificar-la, a lo millor tenen poques víctimes o no en tenen cap, i els pobles que tenim, per desgràcia, moltes víctimes, perquè també t'he dit que en l'últim any, a causa de la nova situació social i de la pandèmia, com bé venim denunciant i dient fa molt de temps, les víctimes de violència, per desgràcia, han augmentat, pues tenim més i ens retallen més.
Clar, perquè n'hi ha poblacions que el que ha fet ha sigut sumar, perquè no han tingut este gasto. El que els van destinar, el DNU-20, ho han sumat perquè no han gastat, no han tingut violència de gènere. Però en este cas, vostè diu que en Onda hi ha un 27% més de víctimes.
Sí, així és. No és perquè Onda siga ninguna excepció ni perquè si fem les coses més mal que en un altre lloc, podries preguntar a mulleres, perquè és que a nivell nacional les víctimes han augmentat, no? Pues per diferents motius, per tota la situació no va acabar.
Clar, sobretot per la pandèmia, clar.
Sí, passa molt més temps, o ha passat molt més temps en l'agressor, en el mateix lloc, i per tot això pues, s'han produït... perquè a tots ens ha canviat la vida i no ho veiem tot diferent, i la nostra situació personal i els nostres ànims han canviat, i per tot això pues, les víctimes han augmentat. I llavors no entenem com aquesta quantitat de milions que han augmentat en el Ministeri d'Igualtat, no sabem realment què estan fent en ells, ni on van, perquè després es produeixen aquestes retallades, que realment ho vaig dir, ho anem a denunciar públicament, però per això ho vaig dir personalment en la reunió, perquè sí que és veritat de que a nivell provincial, excepte alguns municipis i el govern de l'oposició, ningú govern ha denunciat aquestes retallades, i per a nosaltres són molt importants. Les retallades sempre són importants, però en aquest tema, en aquesta lacra social que totes les administracions hauríem d'anar de la mà, ens pareix gravíssim.
Clar, perquè estem parlant de violència de gènere, és que no estem parlant d'una broma, ni moltíssim menys, i de gent que se troba en situació molt greu. Inclús la Federació Espanyola de Municipis i Províncies també apela a una revisió d'este nou baremament, no? de les dades, d'esta quantitat que van a percibir.
Sí, perquè realment els pobles menuts, la majoria de pobles menuts han eixit guanyant, però els pobles grans pues, hem eixit perdent. I no dic que els criteris que hi havia fins ara foren els més apropiats, però ja t'he dit que aquests nous criteris d'assignar una quantitat fixa a tots, és que tots no tenim la mateixa realitat. Tots no tenim les mateixes circumstàncies. I val que els pobles grans a lo millor puguem destinar més recursos, però és que també tenim moltes més víctimes. De fet, nosaltres no anem a retallar en cap recurs, al contrari, nosaltres en aquest tema tots els recursos econòmics i recursos tècnics i humans que puguem ficar els anem a ficar. De fet, ahir ho vaig traslladar, i nosaltres tenim una gran inversió, però perquè realment pensem de que això ho hem de fer entre tots, i no només és ajudar a la víctima o durant el procés, no? Diguem, en el que es denuncie i tal, sinó després. Per això nosaltres des de l'Ajuntament, com hem arribat a l'equip de govern, vam millorar les beques de violència de gènere, que les anem a traure en guany d'ací uns dies, i vam allargar el temps, la duració d'aquesta beca, i també vam augmentar de 3 a 5 aquestes beques. I les persones de víctimes que han passat per l'Ajuntament i que han realitzat aquesta beca, pues, tenim molt bons resultats, perquè per a elles augmenta la seva autoestima i poden tindre diguem, un lloc, una responsabilitat d'alçar-se tots els dies i d'anar a un lloc. També tenim el projecte Gala, que fa molt poquet que el vam posar en marxa, que també el vam presentar ahir en la comissió tècnica, i que també és pues, per això, per a després d'acabar aquest procés, que aquestes dones igualtat i en la seva vida familiar i social.
El projecte Gala, per la gent que no que ho desconega o que no sàpia de què estem parlant, és a través de l'afecte dels gossets, dels animalets, sí, d'aquest animal de companyia, que li puja l'autoestima. Però mire, jo parlant de les beques i tot el demés, veig que el govern municipal de Onda invertís directament 90.000 euros front als 7.400 que va donar-li el govern d'Espanya.
Sí, així és. Nosaltres... ja t'he dit que tenim diferents partides per a fer activitats, per a fer campanyes de conscienciació, per a ajudar a les víctimes. Tenim una unitat de biogènere en la policia local de 5 agents que també es dediquen a treballar tot aquest tema. En el Departament d'Igualtat tenim tècnica d'igualtat i promotora d'igualtat, que crec que som l'únic poble de tota la província de Castelló que disposem de promotora d'igualtat. Ja t'he dit que hem augmentat també aquestes beques, hem ficat en marxa el projecte Gala. Anem a destinar en guany 60.500 euros per a la segona fase del voto del pànic de Onda SOS, de l'aplicació sí, de Onda SOS, que en un principi vam iniciar la primera fase i ara ja passarem a la segona. I tot això són recursos que creiem que són necessaris i que apostem per ells, perquè l'administració local som l'administració més propera que té un contacte major en aquestes víctimes, la gent d'igualtat i la policia local que s'encarregui de biogen, al fi i al cap té un contacte directíssim en les víctimes sempre en el moment en què elles ho necessiten. I com a tal, l'Ajuntament és l'administració local més propera i tenim aquesta responsabilitat d'estar ahí al costat d'aquestes persones quan en necessiten.
Clar, però fijes, si vostè comptava amb 20.600 euros que entrarien dins d'aquests 90.000 que vostè té pressupostats, ara li resten diners que vostè haurà de traure d'altre lloc, no?
Els traurem. Ja t'he dit que per a nosaltres...
és clar. Veuen que de lo que tenen pressupostat no hi ha res que sobre,
No, és que... ja
tot fa falta.
Que per a nosaltres és un tema molt delicat. Anem a destinar tots els recursos que siguin necessaris. I ja t'he dit que parlaré amb el regidor de Hacienda per tal de solucionar el tema i ja que està... que aquesta subvenció pues, que no ens ha arribat i que no es va arribar de la manera que pensàvem, per sorpresa, perquè realment s'hem enterat fa uns dies, ens ho van dir ahir oficialment en la reunió, però nosaltres ho sabíem des de fa poquets dies. Vull dir, és que nosaltres els pressupostos ja els teníem preparats de desembre aprovats,
clar,
de fet, de desembre de l'any passat. I a part de no dir-te aquestes coses de manera oficial, pues, quan les diuen ja, és que estem a meitat d'abril. Vull dir, els ajuntaments tampoc podem estar pendents de les subvencions.
De les modificacions que els arriben sense haver-los sigut informats abans. Suposa que seguiran exigint, no?, que se modifiquen aquests criteris. Se sumaran les poblacions? Perquè, mire, jo he vist d'una de les poblacions també molt afectades, que és Peníscola. En Vila-real també són vora 56.000 euros menys. Quasi totes les poblacions grans, com bé vostè ha dit, perquè tinc el document on apareix la quantitat de diners que de menys que van a donar-los, tindran la capacitat de sumar-se tenint el color que té cada un per a poder-li dir al govern d'Espanya que això no us ho poden fer?
A mi m'agradaria. Jo, de fet, alce la veu i tenc... la meva mà per a que tots els municipis afectats, independentment del color, perquè jo crec que així estem parlant de víctimes, estem parlant de persones, estem parlant d'un problema social que tenim tota la societat, independentment del color, ni de governs a nivell nacional ni de governs a nivell local. És un tema que per desgràcia, ens afecta a tots i que hi ha en tots els llocs. Jo crec que deuríem. I des d'ací pues, faig una crida a la resta d'ajuntaments que també s'han vist afectats per aquestes retallades, per aquests junts, que exigim pues, aquesta rectificació, perquè jo crec que sempre estem a temps de rectificar, perquè és que el Ministeri disposa d'aquests diners, és que de fet ha ampliat aquests milions d'euros a nivell nacional i tampoc han justificat el perquè d'aquestes retallades. Entonces, ho anem a intentar i anem a lluitar tots per tindre tots els recursos necessaris.
Elena Albalat, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Onda, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres d'este tema tan delicat i hasta la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte. Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte, una amiguita de amor. Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero y me he enamorado, contigo es distinto. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria, deja de darle vueltas al coco, que yo no me invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Si notas que te pega el frío y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme, quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96 495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Bé, i ara ens n'anem fins Borriol per xerrar amb el seu portaveu del Partit Socialista, Toni Gálvez. Bon dia, Toni.
Bon dia, Maria.
Bé, avui xerrem amb tu perquè esteu demanant la titularitat del castell de Borriol, perquè bé, en una nota de premsa que ens vau fer arribar ahir, es comentàveu que el grup municipal Compromís duia aquesta tasca en el seu programa electoral, però que malgrat passat 6 anys... no s'ha fet res moviment per intentar aconseguir-ho, no?
Bueno, no és exactament així. Ells no portaven recuperar la titularitat pública de l'edifici, no contemplaven comprar-lo, sinó fer obres en ell. En el seu programa el que deien era que arreglarien el castell i els accessos.
Sí.
I els accessos en l'anterior legislatura van fer un primer arreglo, perquè jo crec que és insuficient, i de fet hi ha hagut un accident fa poc d'una dona que estava intentant fer senderisme per allí, per els voltants, i pareixia que volia accedir a fer turisme fins al castell i va tindre un accident. Entonces, els accessos que se van fer en l'anterior legislatura són insuficients i ells el que pretenen és invertir ahí diners, però sense comprar antes l'edifici. L'edifici està en mans privades.
Clar, vosaltres voleu que vagin més enllà, perquè ja sabem, i s'ha dit, no?, que es diu que qui hace obra en casa ajena, no?
Però és així el cas, sí. Ho ha resumit en una, sí, dita, però és així, no? Sí. Seria gastar-se diners públics en un edifici que no és de titularitat pública. Entonces pensem que primer seria comprar, recuperar la titularitat pública, ja bé sigui a mans de l'Ajuntament o de la Diputació o de la Generalitat, el que faci que falta, buscar a veure qui pot ficar aquests diners, i una vegada sigui de titularitat pública, pública, pues, ja invertir els diners en els accessos i en la restauració de l'edifici.
En qui es tindria que parlar exactament per intentar recuperar este ben que ara mateix és privat perquè siga públic?
Bueno, vols dir qui té que ser el comprador?
Sí,
o qui,
sí, sí.
O qui és l'actual?
O sigui, sí, en qui es tindria que parlar en aquest cas?
Sí, n'hi ha diferents possibilitats, el que estàvem parlant. N'hi ha que veure, a veure si la Diputació pot aportar aquests fons i fer-se càrrec de la titularitat. També podria ser la Generalitat, com hem dit, o fins i tot l'Estat Central. Això ja és buscar les diferents fórmules per recuperar la titularitat. També podria ser l'Ajuntament, si tinguera, imaginem-nos que l'Ajuntament tinguera un romanent econòmic que li permetira comprar-lo a l'Ajuntament mateix, doncs entonces l'Ajuntament, el problema és que l'Ajuntament de Borriol està completament endeutat, la situació econòmica és desastrosa, i entonces ja ni siquiera ho planteja jo de que l'Ajuntament compre l'edifici.
Clar, però demaneu que siga una altra institució més gran que puga fer-ho, sí. No?
Sí, sí, però perquè l'Ajuntament els últims anys ha estat molt mal governat i els diners ara mateix no existeixen. No n'hi ha romanent per a comprar aquest edifici.
Sí, la veritat seria una llàstima que vostè bé ha dit no, que es poguera perdre, perquè si ja han patit ara mateix un accident d'un usuari, no, que intentava accedir a aquest edifici, doncs bé, podrien inclús desaparèixer o enderrocar-se, diguem, les pedres, no?
Sí, sí, això és una de les... Però, bueno, com se sol dir, si en 500 anys no s'ha fet cap reforma, pues, bueno, tampoc és qüestió d'un any ni de 6 mesos, però n'hi ha, com tu bé dius, el patrimoni s'ha de cuidar i s'ha de recuperar al màxim possible. Sí? A més, se podria aprofitar, se podria posar en valor i utilitzar de forma per explotar el turisme. Clar. A la localitat, i ara mateix és molt complicat. Fa uns anys també va morir un xaval jove i tal, intentant accedir, va caure i va morir. Però, bueno, entonces no estaven fetes les obres que n'hi ha ara d'accés al castell.
Sí, però també hi ha que tindre i demanar prudència a la gent que no s'hi escoste més del degut a aquest castell, no?, per lo que puga ocórrer.
Sí, és que és lògic, no?, una instal·lació medieval que és un castell, que és una fortalesa defensiva, i clar, lo normal és que s'instal·len en els cormos de les muntanyes, en els puestos de difícil accés, i en este cas se complís al 100%, és un lloc de molt difícil accés, i ja diem, és perillós per això. Per això l'actual corporació ja porta en el seu programa, pues, això, millorar els accessos i fer obres aquí. Però, bueno, de moment van deixar una obra, com si diguem, a mitjan fer, i n'hi hauria que acabar-la, però antes recuperar la titularitat, pensa jo.
Sí, per evitar aquest tipus d'accidents, i també recuperar el que és el patrimoni del poble, com vostè bé ha dit, per atractiu turístic, perquè és molta gent que s'apropa i té interès de conèixer-ho, no?
Clar, clar. Ara mateix Borriol se pot explotar a nivell de senderisme, de bicicleta de muntanya, de fer activitats a la natura, està molt bé, però n'hi ha patrimoni històric que se pot posar en valor i ara mateix pues, pràcticament no se pot aprofitar, com per exemple el castell. Sí.
Doncs, portaveu del Partit Socialista de Borriol, Toni Gálvez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i veurem finalment què és el que va passant i ocorreguent amb aquesta titularitat del castell de Borriol.
No res, moltes gràcies, Maria.
Palmas, compa, ay. Virgen del Rocío con qué cariño, debajo de su palio lleva su niño. Lleva su niño, lleva su niño. Vámonos para la ermita que romería, como reza cantando de Andalucía. Guitarra, que se alegre en las palmas, compás. Ay, cantito, yo voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos falte de nada. Que no nos falte de nada, que no, que no. Que no nos falte de nada, que no, que no. Que no nos falte de nada, que no nos falte de nada, que no, que no. Que no nos falte de nada, que no, que no.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. I'm loving
it. El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado. Y vuelve loco a cualquiera.
con su risa y su manera, no mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
I ara ens arriba una nota de premsa del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, on es diu que ells critiquen el retard de la creació d'un punt de trobada familiar. Els populars denuncien que des del 2019 s'estan fent anuncis buits per a la creació d'aquest servei, però la realitat és que no, perquè la realitat és que encara aquest servei no està en marxa. Per a parlar-nos d'això tenim a Gemma Ferreres, ella és regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Gemma.
Bon dia, Susana.
No n'hi ha punts de trobada familiar?
En Vila-real no. Tenim un punt de trobada en Castelló, que està col·lapsat, i hi ha un en Vinaròs, que també està col·lapsat. Vila-real no compta en un punt de trobada, encara que des del 2018 l'alcalde Benlloc i el seu regidor, Álvaro Escorihuela, estan anunciant la creació d'aquest punt de trobada. Si ens n'anem a la hemeroteca, a l'alcalde li fa molta gràcia, que jo dic sempre que sóc una gran... m'encanta la hemeroteca. En el 10 de gener del 2018, l'alcalde Benlloc ja ven este servei per a la localitat de Vila-real. Inclús en aquell moment es atrevís a donar unes xifres en les que diu que 40 famílies seran assistides en aquest punt de trobada. Després ve febrer del 2018, on anuncien una reunió la directora general de família d'aquell moment, i s'anunci bé en la pàgina oficial de l'Ajuntament, i anuncien també que aquest punt de trobada abarcarà a famílies de la localitat de Vila-real i també d'alrededors, en la idea de que no se col·lapse el de Castelló. Maig del 2019, davant de les eleccions municipals, tornen a anunciar el servei. Desembre del 2020, Benlloc i Álvaro Escorihuela mantenen una reunió en la directora general de família i tornen a anunciar aquest servei. I aquest servei, te tinc que dir que a nosaltres, com les localitats, els diputats que tenim, en aquest cas la diputada Marisa Mezquita, ens pregunta les necessitats de Vila-real que volem demanar. I és el Partit Popular el que li diu a Ximo Puig i a Mònica Oltra, al Botànic, que incluïsquen en els pressupostos generals de la Generalitat per al 2021 aquest punt de trobada de Vila-real, perquè és necessari. I no res, Vila-real, a pesar de que des del 2018 està anunciant aquest servei, no té un local, un lloc on destinar aquest servei. Per això pensem que la notícia que dona el dijous l'alcalde Benlloc, pensem que és una tomadura de pelo, una vegada més. Anuncie un pla de la Generalitat Valenciana, un pla de creació de serveis assistencials per al 2021-2025 i, al final, deixa caure el punt de trobada. A mi me crida un poquet l'atenció quan veig la notícia, i te diré per què. Perquè aquesta regidora la setmana passada, a la vista de la denúncia que fa el Col·legi d'Advocats de Castelló dient que això ja és insuportable, la llista d'espera del servei de Castelló, a la vista d'aquesta notícia, jo faig un escrit a l'Ajuntament demanant, com a regidora, que m'informen de quina situació, en quina situació tenim aquesta infraestructura a la nostra localitat. La resposta de l'alcalde Benlloc, com sempre, és anunciar el servei. Clar, és el que jo li dic en la notícia. Me pareix molt bé i ojalà se farà, de veres que sí. Però en aquests moments no pot enganyar als ciutadans perquè no hi ha una partida pressupostària específica per al punt de trobada com té que haver en els pressupostos de la Generalitat. Con lo qual, ell sap que avui per avui, en aquests moments, no se pot crear perquè no estan els diners, ni ell ha donat el lloc per a fer-lo.
Claro. Per això diem... En aquest cas, el que se critica per part dels regidors del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real és que l'alcalde faci l'anunci quan des de Generalitat no tenia la partida pressupostària perquè este servei depèn de Generalitat, no?
No, sí, el servei servei depende de Generalitat, però és que l'Ajuntament li té que dir a la Generalitat tinc este lloc. Este lloc és el que jo m'he compromès fa molt anys, concretament, com a mínim, des del 2018, des de gener del 2018, com t'he dit, quan està anunciat, en este lloc tu vas a poder fer el punt de trobada. Vale. I a partir d'ahí, Generalitat, que també incomplís la seva paraula, ja se fica més a l'obra, perquè l'Ajuntament dona el lloc i la Generalitat és la que s'encarrega de contratar al personal que estarà treballant en aquest punt de trobada.
Entonces, deuríem de preguntar-li al senyor alcalde si ja té definit ese lloc, no?
Efectivament, efectivament. Però ja t'he dit, tal com sé, el divendres no estava pressupostat per la Generalitat ni l'Ajuntament tenia encara el lloc idóneo per a tindre este servei, no? La meva crítica ve de que, tornem a lo de mateixa, tu no pots anunciar durant 3 anys... des del 2018 un servei que saps que no vas a donar perquè estem enganyant els ciutadans i nosaltres esdevem els ciutadans.
Sobretot una ciutat d'aquestes característiques que deu tindre perquè és una nova ciutat nombrosa, deu tindre este tipus de problemàtica per a tindre un punt de trobada, perquè el que jo li pregunto, si vostè ho sap, que jo ho desconec,
digue'm,
on està el punt més pròxim? És el de Castelló, per això s'aqueixen, no?
Sí. Clar, el punt de trobada més pròxim és el de Castelló. El Castelló abarca, realment, deu abarcar des de Torreblanca cap a Almenara. Imagina't la població, no?, que hi ha. Què se fa en moltes ocasions?
Això és el que, clar, la nostra duda naix a on. Més enllà de clar, al tocar aquest tema, sí que el que em preocupa és, entonces, la quantitat de xiquets que necessitem estar protegits en este moment i que tenim a Vila-real, si vostè sap en este moment en quina situació se troben.
No, el tema és que, mira, quan se dicten aquestes mesures per a que el progenitor que no té el xiquet el vegi en un punt de trobada, o en ocasions són en visites que se les doni als abuelos per veure aquests xiquets en els que no han tingut contacte i tenen que començar a tindre contacte, fins que no tenen un dia i una hora disponible en el punt de trobada, no els poden avisar. I ens trobem en persones que fa 6 mesos, un any, que tenen dictaminat per un jutge que tenen que veure el seu fill, el seu net, en el punt de trobada i que no poden veure'l, que no tenen contacte.
Realment això sí que és greu, és dir, vostè m'està dient que només n'hi ha un únic punt de trobada des de Torreblanca fins a Almenara, m'ha dit?
Sí, el que passa, que també te vull que especificar, és que en moltes ocasions, per a les poblacions més properes a Sagunt, sí, val, entenem el part judicial de Segorb, són derivats a Sagunt, per a poder agilitzar un poquet més les visites. Però el problema ve a ser el mateix.
Clar, però imagines 6 mesos sense poder veure el teu fill, la teua filla, el teu nebot, el teu netet, no ho sé. Això el que puja és la crispació entre les famílies i poden causar problemes més greus, no?
Efectivament. Per això jo t'he dit des d'un principi que s'està jugant a la meva forma de pensar en la sensibilitat i en els sentiments de les persones, perquè més val no fer cap anunci fins que no estiga tot tancat. I quan se faci l'anunci, se diga, mire, senyors, és que Vila-real aporta aquest lloc. I en aquest lloc va fer-se el punt de trobada. I la Generalitat presenta 7, 8, 9 treballadors, com ells se ho especifiquen. Fer l'anunci aixina, però el que crispa, i a mi com a professional, és que en el 2018 no se va dubtar en donar xifres. O sea, és que la notícia de gener del 2018 diu que el punt de trobada de Vila-real partirà en l'assistència a 40 famílies. I és que estem a 20 d'abril del 2021.
I en aquest escrit que vostè li ha enviat a l'alcalde, no ha obtès contestació?
No, de moment no. De moment no. La primera contestació és la notícia en premsa. De què va crear-se? Però és una altra forma d'enganyar, perquè el pla que anuncia el dijous de vespre l'Ajuntament, és el pla de convivència de la Generalitat Valenciana, un pla assistencial del 21 al, de l'any 21 al 25. En aquest moment s'anuncien infraestructures importants per a la localitat, com és la, l'ampliació de la residència de discapacitats, centre Alzheimer, etc. Però se fa l'anunci i la gent pot entendre que és pa allà i no és de veres. És que aquest anunci, ja t'ho diu, és del 2021 al 2025. Aleshores, una infraestructura que està anunciant el dijous 15 d'abril, a lo millor se crea en el 2023 o en el 2024.
Clar, entonces tenim un poc l'inquietud de què ocorreix en totes aquestes famílies als que no estem donant servei, no? És l'acte regidora. Li preguntarem què és el que està passant al regidor i a l'alcalde. No dubte que des d'esta casa se li preguntarà i el que volem no és crispar, sinó solventar, no?, en este cas.
Efectivament, o sea, és el benestar. Imagina't que aquestes notícies jo les conec per premsa des de fa molts anys. I sempre callat, intentem, no?, donar un vot de confiança, se demana la inclusió en els pressupostos generals de la Generalitat per al 2021, però és que ja el col·lapse d'abogats també ha donat aquest avís, no? Aleshores no podem aguantar més, o sea, no ens podem quedar callats i dir, anem a donar una solució per evitar potser algun mal major, no? Perquè és la crispació que té la gent. Jo me fique com a mare, que jo no pugui veure els meus fills en un mes, dos mesos, sis mesos, i és per tornar-se loco.
Sí. Mire, en definitiva, el ciutadà el que vol és que aquests anuncis que se fan que siguin una cosa real, és dir, que després se materialitzi lo més ràpid possible.
Efectivament,
Sara. Gemma Ferreres, moltes gràcies per haver-nos aclarit este tema que, de veres, la gent a voltes estem dins de les nostres vides i fins que no ens veiem en una situació d'aquestes característiques no sabem i sa falta de serveis.
Efectivament.
Moltes gràcies i molt bon dia, Gemma.
Igualment, Susana, gràcies a tots. Adeu.
Pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar ni te deja llevar por mí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila. Me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y venderé.
Sabem que la ciutat de Villarreal està donant el seu suport cultural a l'audiovisual valencià. Per això li donem la benvinguda al director borrianenc Vicent Monsonís. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Vicent, un cercle en l'aigua, del qual eres tu el director d'esta pel·lícula, arriba el pròxim 23 d'abril al Cinema Sucre, no?
Sí, bueno, moltes gràcies primer que res per rebre'm la vostra cadena. I sí, el dia 23 comença a projectar-se al Cine Sucre, coincidint precisament amb el dia del llibre i el dia de la mort de William Shakespeare, perquè precisament la pel·lícula tracta d'això, tracta de l'obra de Shakespeare i posa en dubte si va ser ell exactament qui va escriure la seva obra.
Clar, jo pensava, quan vaig veure que l'Ajuntament, la regidora, anunciava este acte, com anaven a recolzar-te. En este cas, s'estan repartint invitacions perquè la gent pugui anar a veure a gaudir de la pel·lícula, no?
S'estan repartint invitacions per part de l'Ajuntament de Villarreal. Jo penso que és una iniciativa fantàstica, perquè a banda no només és recolzar el cinema, sinó que és recolzar el cinema valencià. I jo penso que és molt important, com vaig dir en el seu moment la regidora, quan vam acordar, no?, esta iniciativa, o quan ells me la van proposar, que a mi em va semblar fantàstica, jo penso que recolzar el cinema és molt important, però recolzar el cinema propi encara ho és més, perquè el cinema és l'eina més important o la ferramenta més important que tenim per a defensar la nostra cultura i la nostra identitat. I en el nostre cas, siguent una pel·lícula valenciana, rodada en valencià, que a més hem rodat entre València, Nules, Borriana i amb tot d'equip i tècnic artístic valencià, doncs és una iniciativa doblement benvinguda, penso jo.
Sabem que podrem gaudir el dia 23, 24 i 25 d'abril d'aquesta pel·lícula que està produïda i recolzada per, conforme tu bé has dit, tot el sector valencià. És dir, ahir sí que és de veres que és una producció totalment valenciana, podem dir.
Sí, Absolutament. Sí, t'he de corregir una mica perquè és del 23 al 25, no és exactament. O sigui, la pel·lícula comença el 23, estarà una setmana segur al cinema.
Sí.
I si té prou públic, vull dir, si té un cert èxit d'audiència, doncs se prorrogarà en la sala. Això és el que passa. Nosaltres competim, diguem-ne, en igualtat de condicions amb les altres pel·lícules, amb el cinema nord-americà. I si, bueno, si nosaltres aconseguim fer més públic, doncs estarem més temps en la sala. Te dic que competir amb el cinema nord-americà és molt dur per a una pel·lícula valenciana, perquè nosaltres no tenim ni els mitjans, ni els... Bueno, mitjans sí, però no tenim els diners que tenen ells per a fer aquestes grans superproduccions. Per això nosaltres amb molta imaginació, amb molta professionalitat i amb un equip tècnic i artístic molt ben preparat i molt solidari d'alguna manera, hem aconseguit fer una pel·lícula que tècnica i artísticament és al nivell de qualsevol altra pel·lícula de cinema europeu. O sigui, que això jo crec que el públic valencià i el públic de la plana baixa podrà comprovar-ho si venen al cinema a partir del dia 23.
Entonces, com sabem que se podrà allargar en funció de la gent que vaja, fer estos spoilers que se diuen, sí que podríem parlar de lo que és la pel·lícula Un cercle en l'aigua. Està basada en l'Estància, no?
Sí, l'Estància va ser una obra de teatre de Xema Cardenya, estrenada per la companyia Arden Produccions de València, que són la companyia resident, diguem-ne, en la sala Russafa. I jo quan la vaig veure en el seu moment me va fascinar, perquè el que fa és posar en evidència la teoria marloviana, que és una teoria que no és canònica, però sí que és acceptada per molts estudiosos de l'obra de Shakespeare, que diu que és impossible que William Shakespeare, la persona, escriguera les obres que se li atribueixen, i que el més fàcil o el més probable és que l'escriptor fora Christopher Marlowe, que era el dramaturg més important d'Anglaterra en aquella època. A partir d'aquesta obra de Chema, jo vaig fer una adaptació al cinema, i bueno, en aquesta adaptació doncs explica molt més de lo que explicava l'obra, sobretot del context històric. I bueno, jo pense que d'alguna manera sembra el dubte, no? La pel·lícula ajuda a crear el dubte i també planteja la pregunta a l'espectador de què és més important, si l'obra artística o el nom que n'hi ha darrere d'aquesta obra, el nom de l'autor, no? Si és més important la fama o l'obra artística en si. De fet, al principi de la pel·lícula hi ha una frase que no és cap spoiler, que és una frase de l'única obra que avui en dia està reconeguda, escrita per Shakespeare i Marlowe a quatre mans, que diu que la glòria és com un cercle en l'aigua que mai deixa d'eixamplar-se fins que de tant fer-ho se dissipa en no res. O sigui, que ells mateixos estan dient que la glòria no serveix de res i que en realitat el que és important és l'obra artística.
Per a que la gent entenga la diferència que n'hi ha entre l'obra que se fa al teatre a la pel·lícula, en la pel·lícula, que després parlarem de on està gravada i quina és la indumentària que porten i demés, que és el tràiler, el que vull veure és fascinant, o almenys a mi m'ho ha aparegut. És una pel·lícula que té intriga, és controvertida, i a més, donat compte, a mi m'ha llamat moltíssim l'atenció quan diu que defensa la impossibilitat de que algú sense formació acadèmica puga escriure eixes obres que atribuïen a William Shakespeare.
És que és així. William Shakespeare era un jove que va fugir a Londres des del seu poble, deixant una dona i tres fills, perquè va fugir de la justícia. El perseguien la justícia, la seva família havia caigut en desgràcia, i era un xic de poble, un buscavides, diguem-ne, que no tenia més que uns estudis bàsics d'anar a l'escola primària, no? I quan arriba a Londres troba feina com a actor, perquè segurament com a un buscavides que era, pues sabia actuar i sabia enganyar a la gent, però treballar d'actor en aquella època era un treball mínim, era un treball de segona. Els actors vivien dels diners que li llançaven a l'escenari si ho havien fet bé i si la gent estava contenta. Els que realment eren famosos en l'època eren els autors, els dramaturgs, uh-huh. i la gent que escrivia les obres. I la gent esperava amb ansietat que Christopher Marlowe, per exemple, que era el dramaturg més important, uh-huh. estrenara una obra nova. En aquest context d'un actor que venia d'un poble i que no tenia estudis, i un dramaturg com Christopher Marlowe, que havia estudiat en Cambridge, que havia traduït els clàssics grecs i llatins, que havia viatjat per tot Europa, se sap, i això és històricament comprovat, que van coincidir a Londres i que es van conèixer personalment. A partir d'ahí, traça esta història de l'estància, que és precisament el trobament entre ells dos, i jo el que faig és vestir aquesta història amb tot el context històric i amb la descripció també de el per què, que no vull desvelar i que això hauria de veure l'espectador, el per què nosaltres pensem que no és Shakespeare sinó Marlowe qui escriu les obres que s'atribueixen a Shakespeare. He de dir que tots els personatges que apareixen en la pel·lícula, totes les accions que apareixen en la pel·lícula, excepte un acord que n'hi ha entre els dos companys, tot és real, tot és fidedigne i tot és històric. Tots els personatges, els noms dels personatges, els llocs on passen les coses, tot està basat, els fets històrics, tot està basat en fets reals, històrics comprovats.
Ara, que estan documentats.
Tot documentat, uh-huh. i qualsevol que vegi a la pel·lícula, si després vol agafar la història i veure pues, quan va morir Marlowe i on va morir i qui el va matar o qui no el va matar o si no va morir o si sí que... Bueno, tot això, tot el que nosaltres expliquem està en la història, sols que nosaltres li hem donat una nova interpretació.
Altra cosa que també crec que disfrutarà molt l'espectador és dels llocs on està gravada la pel·lícula.
Sí, els llocs, la màgia del cinema també és que nosaltres rodem en llocs que després són irreconeixibles per a l'espectador, a no ser que sàpigues on està fet, perquè els disfracem igual com els personatges, no? Igual com els actors, però nosaltres hem rodat la pel·lícula entre València, Godella, Benissanó, Nules i Borriana. I en Nules i Borriana hem fet els exteriors del Tàmesis i les rodalies de Londres, diguem-ne.
Ojo, eh? Ojo, que això deu de ser, jo de veres... Vull tindre el plaer de veure-la i després comentar-la en els micros, que crec que serà el que... Perquè podré comentar esperant a un temps prudencial perquè la gent vagi a veure-la, perquè deu de ser molt bonica de veure, sobretot per allò de que com se pot fer passar aquests llocs per els puestos que acabes de dir-me.
Bueno, mira, personalment estaré... Havies comentat abans el dia 23 al 25. Uh-huh. El 23 al 25 són els dies en els quals l'Ajuntament de Vila-real regala entrades per a assistir a la pel·lícula, tot i que la pel·lícula seguirà després la següent setmana i espero que si té un cert èxit de públic encara puga renovar. Però els dies 23 i 25, o sigui divendres i diumenge, jo estaré personalment per a presentar la pel·lícula i per atendre a totes les preguntes i les qüestions que pugui fer el públic, no? Uh-huh. Perquè al final, jo ja t'he comentat que entenc que el cinema és una ferramenta important per a defensar la nostra cultura i per a demostrar que nosaltres som capaços també de contar històries i contar les nostres històries des del nostre punt de vista, des de la nostra sensibilitat i amb la nostra llengua. I m'interessa molt també parlar directament i tocar directament als espectadors, no? I perquè al final el públic valencià és el nostre públic natural i necessitem guanyar-nos-lo, no? Perquè l'hem regalat, el nostre públic, desgraciadament l'hem regalat al cinema americà. No?
Parlem de lo que és la banda sonora, que ens interessa molt.
És especial. La banda sonora és de la Capella de Ministrers, que, bueno, com tots sabem, és el grup degà de música antiga así al País Valencià. Uh-huh. Y bueno, Carles Magraner, que es el líder de la Capella de Ministrers, va a fer una selecció de músiques de l'època isabelina. Tots són composicions d'època tocades amb els instruments de la mateixa època, i a banda n'hi ha algunes peces originals d'ell, però també instrumentades amb instruments d'època isabelina, que estan molt en el to de la música d'aquella època. I tant és així que, bueno, ens va quedar tan bonica, perquè en realitat la banda sonora, tant la banda sonora com la fotografia, com el vestuari de la pel·lícula, d'alguna manera nosaltres preteníem que fera de la pel·lícula no [S2] Clar. [S1] Només una història, contar una història amb un cert entreteniment i amb un contingut cultural, sinó fer també una experiència estètica. Mm. I tant és així que, bueno, vam editar un disc. La Capella de Ministrers ha editat un disc que es diu igual que la pel·lícula, Un cercle en l'aigua, que recull bona part de les músiques de la pel·lícula. Mm.
Algo que també tenim que tindre en ment antes d'anar a veure-ho és el vestuari, i ese vestuari que ha format part de grans pel·lícules com Elisabet o la reina Margot.
Efectivament, sí. Aquí a Espanya tenim la sort de que hi ha un complex, diguem-ne, una empresa de vestuari de cinema que es diu Cornejo, que porten dècades recollint alguns dels millors vestuaris de les millors pel·lícules que s'han fet a Europa. I quan nosaltres vam anar a triar un vestuari que s'adequara a l'època que volem retratar, després de fer la tria de vestuari, tot i que la nostra és una pel·lícula molt menudeta, que són pocs personatges i poques localitzacions, i en realitat tampoc necessitàvem fer grans dispendis, diguem-ne, ens van felicitar la gent de Cornejo, perquè ens va dir que sense saber-ho havíem triat el vestuari exactament de les pel·lícules que havien retratat a aquesta època en Anglaterra i en França, no? I bueno, jo soc molt fan tant d'Elisabet com de la reina Margot, em sembla que és un pel·lícula impressionant. Uh-huh. I clar, saber que estava compartint ixe contacte, tot i que fos a través del vestuari, amb aquelles grans pel·lícules, doncs li dona una altra dimensió, no?
Una dimensió que ens traslladarà a l'espectador a aquella Anglaterra del segle XVI.
Exacte.
I serà... ens proposes tota una aventura, eh?
Sí, i a banda, te dic una cosa, l'aventura també de veure a William Shakespeare parlant valencià, amb un cert accent apitxat, hauria de dir, no tant de la nostra comarca,
clar.
Però sí, una de les coses que a mi més me satisfà de quan acabem de veure la pel·lícula i parlem amb el públic, és que molta gent que a lo millor quan anava al cinema a veure-la era una mica reticent, perquè deien, ostres, Shakespeare, època, una pel·lícula anglesa, en valencià, quan acaba la pel·lícula la gent em sol felicitar perquè diu, escolta, me té igual en quina llengua s'haja parlat la pel·lícula, me l'he menjat en creguilles i m'ha paregut que el valencià li anava perfecte a esta història. I jo crec que una de les coses importants que hem de fer nosaltres és demostrar que la nostra llengua és perfectament vàlida i és un vehicle com qualsevol altre per a expressar-nos, i sobretot per a expressar-nos en el cinema, no? Després no mos estranya anar a veure pel·lícules de versió original que estan parlades en persa, en iranià, uh-huh, en suec, doncs per què no també en valencià?
Fixa't, jo convidaria des d'ací a que vesguin el tràiler, perquè de veres, la sensació que tens és que vas a disfrutar d'una pel·lícula. L'idioma, al principi, quan jo he posat el tràiler, com bé tu has dit, és el primer que me xoca, però al veure la indumentària i el lloc ja deixes de pensar que està ni parla valencià, ni... És com si l'idioma formara part de tot allò. Jo convido a que la gent vegi el tràiler.
Pues sí. Pense que ho has descrit molt bé, sí.
Vicent, pues res, estic impacient per anar a disfrutar d'esta pel·lícula. Gràcies per estar ahí i per portar esta llengua nostra i traslladar-la a on siga i en la situació que siga i que puguem veure-la en qualsevol situació, com és una Anglaterra del segle XVI.
Pues moltes gràcies a vosaltres per parlar amb mi, per aquesta oportunitat que me doneu de parlar també amb la vostra audiència, i també moltes gràcies al Cinema Sucre i a l'Ajuntament de Vila-real per ajudar-nos en aquesta iniciativa, i espero que la gent pugui venir a veure la pel·lícula i que s'adoni que fer cinema en València és important, és possible, i que tot i que nosaltres contem amb pressupostos ínfims i que treballem en contracorrent, diguem-ne, contra una indústria multimilionària i ho fem amb molts pocs diners, sí que tenim els mitjans i tenim la gent i tenim el talent i la professionalitat suficient per a contar qualsevol tipus d'història. Així que molt agraït, moltes gràcies per cridar-me i vos espero a tots en el cinema.
Una forta abraçada.
Igualment, gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Bé, i per petició popular acabem, com no, un 20 d'abril en aquesta cançó dels Celtes Cortos. La meva companya Susana, doncs bé, se n'ha tingut que anar. Per què? Perquè com ve un canvi de temps, ja s'ha fet l'ànim i canviarà l'armari, com vos hem contat al principi del nostre programa. I ara, com vosaltres desitgeu, es deixem en aquesta cançó i demà, com sempre, més i millor a partir de les 12 ací a Ràdio Vila-real.